Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:20.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, què tal? Com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és la Terra Esplana, ja ho sabeu, cada diumenge a l'hora que surt el sol parlem de ciència, d'astronomia, de física, de química, de la vida i de la història. I avui ho farem amb una banda sonora que tots coneixeu. És preciosa, Joan Anton.
És increïble. Jo ara m'estic transportant, mira, tinc la pell de gallina. No sé si has pogut fer visitar els Universal Studios a Los Angeles.
No he estat mai a Los Angeles. Tu hi has estat?
Sí, és increïble qui ho pugui fer. Segur que hi haurà qui ens escolta que ho han fet. I el tema de Jurassic Park, et munten en un trenet, et fan una immersió dins d'un espectacle 3D al·lucinant.
Sí, tens la sensació de viure dins de Jurassic Park, eh?
No, increïble. I t'ataca un tiranosaure rex i el tren on vas es destrossa i es comença a menjar la gent. No, a veure, és una cosa, mira, és que tinc la pell de gallina. Jo penso que és d'aquelles experiències que la tornaria a repetir un i un altre i un altre cop. És fantàstic. I amb aquesta música,
Sí, sí, John Williams, que evidentment és un geni. Avui parlarem de dinosaures, de l'extinció dels dinosaures. A més, ara acaba de sortir una nova pel·li. El que passa és que la Marta Ferrer ens explicava la setmana passada, o fa uns dies, que és bastant horrorosa, que no fa justícia a tota la saga.
Doncs si la Marta ho diu, ja a mi ja m'ha estalviat anar-la a veure.
Va, una mica més de banda sonora de Jurassic Park. L'extinció dels dinosaures, ho hem comentat alguna vegada, és una de les 5 massives que ha marcat la història del planeta i, evidentment, també la nostra, Joan Anton.
Absolutament. Tenim indicis geològics que hi va haver 5 grans extincions massives a la Terra per tenir aquest títol dubtós, de ser massiu com a extinció. Has d'haver eliminat almenys el 75% d'espècies vives que hi havia en aquell moment en què provoques l'extinció. Fixa't ara la dada que vaig a donar. Bueno, tindrem un problema, ja t'aviso, en aquest programa, que és que se m'acabaran els superlatius i els adjectius pel que anem a explicar. Són coses molt, molt, molt animals, mai monstruoses, mai millor dit. Mira, s'estima que el total d'éssers vius que poden haver habitat la Terra, això s'aixeca el dit, però podria rondar la xifra de 50.000 milions d'espècies. Pensem que això inclou tots els organismes més típics que podríem imaginar i els no tan típics com bacteris, que de fet són el tipus d'organismes que més hi ha a la Terra. Doncs bé, alguns autors estimen que en aquest moment a la Terra hi podria haver uns 50.000 milions d'espècies que ens inclouen a nosaltres. Fixa-t'hi, això només representa l'1 per 1.000 de tot el que ha viscut mai a la Terra. És a dir, nosaltres formem part del que queda, l'1 per 1.000. Tot s'ha extingit, tota la resta, el 99,9% d'espècies s'han extingit. No només amb extincions massives, que ara anem a explicar una, sinó que la vida ha utilitzat les extincions també evolutives, a poc, eliminant 1, 2, 10, 50 espècies. No cal que això s'hagi produït només en extincions massives. Però aquí el missatge és, la vida sembla que és més resilient i més forta gràcies a les extincions, gràcies a aquest enorme ritme d'extinció.
I com s'ho han fet aquestes bestiotes per evitar el planeta tant més temps? Bé, evidentment tenen molta més força que nosaltres, no?
Sí, clar, aquesta és la primera reflexió, perquè mira, els dinosaures van dominar el planeta durant uns 230 milions d'anys. Ja d'entrada aquesta xifra ja dius, uau, però ja quan la compares amb nosaltres, quan et dona la referència. Els homínids portem aquí potser uns 6 milions d'anys i l'Homo sapiens només 300.000 anys. Torno a dir, els rèptils, els bèsties, els dinosaures, 230 milions d'anys. És increïble la quantitat de temps que van regnar aquest planeta i com, a l'esdeveniment que ara explicarem, se'ls va carregar. 230 milions d'anys d'història i s'ho va carregar. Per tot el món descobrim restes fòssils de dinosaures, i això ho hem vist a museus, de vegades són ossos, a vegades amb molta sort són col·leccions d'ossos i mig esquelets, no? Que ens permeten anar recomposant com eren aquells fascinants animals. De vegades també trobem petjades petrificades, però tot el rastre de dinosaures desapareix en el llindar geològic, quan excavem, en el llindar de 66 milions d'anys. És a dir, fa 66 milions d'anys desapareixen les restes, els fòssils, de dinosaures. I això és la primera cosa que ens fa sospitar d'un gran esdeveniment provocat quasi instantàniament que elimina aquestes bèsties.
Clar, quan vam descobrir, Joan Anton, pistes i indicis que això havia passat, que aquesta extinció havia existit i que, per tant, havia condicionat tot el que havia vingut al darrere?
Clar, ja hi havia sospites, com dèiem abans, no? Perquè desapareixien fa 66 milions els rastres de dinosaures, però vet aquí que l'any 1980 el físic americà i premi Nobel Luis Álvarez troba les claus per entendre què va passar. I analitzant la geologia a molts llocs del món, el seu equip hi troba concentracions anòmales d'iridi, que és un metall que ara t'explicaré. Cal dir, abans no t'expliqui què és, que aquesta concentració anòmala es troba a molts sediments, no només del lloc on ara t'explicaré que va caure, suposadament, un cometa i que va provocar tot això, sinó a molts altres llocs del món. I, a més, es troben amb llocs que es daten tots ells de fa 66 milions d'anys. Aquesta és la gran pista. L'iridi és un element químic que és molt escàs a l'escorça, a la superfície de la Terra, perquè és un metall pesat i, igual que el ferro, que el níquel i molts altres metalls, el que fa és decanta, quan la Terra estava fosa, després de formar-se, va decantar per pes i es va concentrar més aviat cap a l'interior de la Terra, de manera que la seva superfície no és molt abundant. Per tant, trobar concentracions anòmales en superfície, pràcticament, d'iridi, només pot voler dir dues coses. Una, que fenòmens extrems de vulcanisme han remogut per sota i han fet aflorar aquests dipòsits d'iridi, però una cosa bastant complexa, perquè l'iridi en principi decanta a força profunditat dins la Terra, o l'altra, que passés alguna cosa relativa a l'impacte d'un asteroide o d'un cometa, perquè aquests objectes són rics també en iridi i, per tant, aquest impacte podria haver portat aquesta concentració anòmala d'iridi que s'hauria distribuït arreu del món, arreu de la Terra, i que podria explicar com s'ha enriquit tota aquesta capa geològica de fa 66 milions d'anys. Cal dir que hi ha altres hipòtesis, eh? No només tenim la de l'impacte, però sembla que la de l'impacte és la que a poc, i ara veurem algunes altres evidències, ha anat guanyant més adeptes, més números, i és la que avui, si haguéssim d'apostar el nostre euro, probablement l'apostaríem en aquesta hipòtesi com l'explicació de la catàstrofe.
Clar, el que passa és que, Joan Anton, una cosa és tenir-ne pistes i l'altra, proves, no?, que confirmin aquella teoria teva. Clar. Quan es va començar a trobar proves fefaents que aquella teoria es podia demostrar?
Clar, aquí la prova seria parlant d'un dinosaure, eh? I ell ens explicaria com va ser aquell dia. Però això no ho podem fer, llavors la primera prova l'hem vist ara. Capes d'iridi, concentracions anòmales d'iridi. La segona, es va calcular, es va creure que l'impacte seria en un lloc de la península del Yucatán. S'hi van fer excavacions, per sota del mar, es va mirar i es va trobar l'evidència del que podria ser l'enorme cràter creat per aquest impacte. És un cràter submarí que es coneix com el nom de Chicxulub i que té uns 150 quilòmetres de grandària. La datació que s'ha fet del lloc també quadra. El cràter es va formar fa 66 milions d'anys. Tornem a tenir coincidència. A més, s'han fet simulacions amb ordinadors, que ara en parlarem perquè explicarem com va ser aquell dia, que ens donen la dimensió de l'objecte. Podria haver estat un cometa sobre uns 10-12 quilòmetres de mida. Una altra pista encara. S'han trobat fragments de roques foses a centenars de quilòmetres de distància del lloc d'impacte, que també, quan s'han datat, corresponen en aquesta època, fa 66 milions d'anys. I, finalment, formes de cristalls de quars, que només es poden formar a altes temperatures i pressions, que també s'han trobat a diversos llocs allunyats del lloc de l'impacte i que ens fan suposar que provenen també d'aquest immens xoc. Ja veus, doncs, reunint peces del puzzle, doncs, traiem unes conclusions que són aquestes. Aquí va caure un pepino fa 12 milions d'anys i va provocar tot el que ara explicarem.
Sabem com de gran va ser aquesta explosió, aquest impacte?
Clar, tal com es mereixen els dinosaures, va ser monstruós, eh? L'impacte va ser monstruós. L'energia s'ha calculat. No és senzill, t'haig de dir, perquè la gent a vegades pregunta com hauria de ser de gros un objecte per provocar una extinció massiva. Això és molt complicat perquè depèn de molts factors, de la mida, de la composició, de l'angle, no és el mateix que caigui en vertical que no, de la velocitat, etc. Però de les simulacions més recents que s'han fet han estimat, per exemple, que l'angle d'impacte va ser d'uns 60 graus, cosa que és molt coherent amb la forma del cràter i que a més és més mortífer que si l'impacte hagués estat en vertical, perquè d'aquesta manera va aixecar cap a l'atmosfera moltíssim més material que, com veurem, va ser el gran causant de l'extinció. S'ha estimat que la potència de l'impacte probablement equivalia, atenció, a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima, o el que és el mateix, a 4 cops tota la potència nuclear combinada que tenen els Estats Units i Rússia. Aguanta.
Déu-n'hi-do. Avui amb el Joan Anton Català parlant de dinosaures. Va, Joan Anton, fem un exercici, perquè podem fer l'hora a hora, el minut a minut, de com va ser aquell famós dia en què els dinosaures es van extingir, van desaparèixer. Perquè tot es va resoldre, tot va passar en 24 hores, aproximadament, no?
Sí, tota la primera part. Després va venir l'extinció, que va allargar durant mesos, que va ser el gran hivern de no veure el sol. Però sí, i ara el que t'haig de dir, anem a repassar aquest dia, però sempre amb prudència. Això saps que ho fem sempre, i és dir, bé, això ho sabem a partir de simulacions. Ningú no hi va ser en aquell moment. Cap dinosaure ens ho ha pogut explicar ni escriure la història, i per tant tot el que tenim són simulacions que són bastant coherents. I anem a imaginar què ens diuen a partir d'aquestes dades, com va ser aquell dia. Va, doncs mira, uns minuts abans de l'impacte, el T menys uns minuts, aquest objecte, com dèiem abans, possiblement un cometa, entra a l'atmosfera a una velocitat enorme i recorre milers de quilòmetres en la seva caiguda en direcció cap al lloc on tindrà, on farà l'impacte, aquí a la península de Yucatán. L'espectacle al cel devia ser al·lucinant, devia ser una llum, primer un punt de llum i després una llum encegadora. Qualsevol animal que aixequés la vista es devia sorprendre per aquesta llum. Té menys uns pocs segons, és a dir, uns pocs segons abans de l'impacte. A causa de la velocitat i la mida de l'objecte, l'aire per davant de l'objecte va tan comprimit, es comprimeix tant, que fins i tot abans de que l'objecte toqui la superfície de l'oceà, l'oceà ja s'està aixecant, ja està buidant el lloc on es provocarà el xoc.
Aquelles imatges de pel·lícules que hem vist.
Sí, absolutament, absolutament. Té zero, impacte. Es forma un cràter d'uns 30 quilòmetres de profunditat. Uns 25 bilions de tones de material s'eleven a l'atmosfera. Aquest material es troba a milers de graus de temperatura. Per altra banda, la superfície al voltant del lloc de l'impacte rebota cap amunt i s'eleva equivalent al cim d'Everest. Tot el voltant del cràter s'eleva com si fos un enorme Everest i torna a caure, deixant un reguitzell de pics menors que envolten el cràter. S'inicia un tsunami gegant. Algunes simulacions apunten a què la primera ona va ser de 1.500 metres d'altura. És que és una passada, que va escombrar terres a dins al llarg de centenars de quilòmetres. Aquest tsunami acaba donant el tomb al planeta amb ones més baixes, movent-se pels oceans a 145 quilòmetres per hora i acaba provocant onades de 15 metres als llocs més allunyats de l'impacte, és a dir, a l'altra banda del planeta. Té menys uns pocs segons, ja passen uns segons de l'impacte. La primera ona de xoc és instantàniament devastadora, potser a uns 1.500 quilòmetres de distància, és a dir, l'aire calent i el calor a 1.500 quilòmetres de distància, instantània i devastadora. La pressió de l'aire destrossa tot el seu pas i la calor incinera tot el que es troba, 1.500 quilòmetres de distància. Un terratrèmol com segurament el planeta mai ha viscut completa la destrossa a milers i milers de quilòmetres de distància. Té menys uns pocs minuts. Més enllà de la zona zero s'inicien enormes incendis, també de magnitud com mai s'han vist, distribuïts per tot arreu. Segurament s'encén tot a un radi de 2.500 quilòmetres. És a dir, s'encén com si fos allò fullaraca seca, tot encès. Té més unes hores, és a dir, unes hores després de l'impacte. Part del material que s'ha elevat a l'atmosfera comença a caure a llocs remots, a l'altra banda del planeta. Com que està molt calent, s'inicien incendis arreu. Es calcula que cremen el 70% de tots els boscos del planeta. Evidentment, ja veus, aquesta catàstrofe no sols afecta els dinosaures, en aquells primers moments morien un munt, multitud d'éssers vius de totes les espècies que habitaven el planeta.
El que passa, Joan Anton, és que sempre s'ha dit que el que va causar l'extinció dels dinosaures no va ser només l'impacte, que molts s'hi devien quedar en aquell moment, no? Uh-huh. Però sinó que el que va provocar va ser el que va venir després, que dius que van estar no sé quant temps sense veure el sol.
Exacte, mesos. Són les enormes quantitats de material ejectades a l'estratosfera, juntament amb l'efecte combinat del fum provinent de tots aquests grans incendis que et dic que es van engegar arreu del planeta. Tot això crea les condicions perfectes per l'extinció, que és bàsicament un bloqueig de la llum del sol durant mesos. Clar, l'efecte és en cadena. Primer, s'afecta la fotosíntesi dels vegetals, que desapareixen en massa, desapareix també el fitoplàncton dels oceans per manca de llum i, com a conseqüència, col·lapsa tota la cadena tròfica, tant dins els oceans com els continents. L'extinció es creu que afecta el 85% d'espècies vives que hi havia en aquell moment, les escombra, 85%. I si no contem per espècies, sinó que contem per nombre d'éssers vius, es carrega el 99,9% d'éssers vius que habitaven el planeta. Per tant, a vegades diem l'extinció dels dinosaures, sí, i de molts altres animals també, no? En general, va afectar animals més grossos que petits. I això ho coneixem d'un cop que vam fer un capítol sobre extincions massives. És l'efecte que es coneix com a Lilliput, que diu que, en general, davant d'una extinció massiva, si ets més petit, normalment sobrevius millor, perquè el teu consum d'energia és menor i pots adaptar-te una mica millor. En aquests moments, els mamífers apenes pintaven res en aquest planeta, eren petits de mida i poc diversos, i aquell esdeveniment és superafortunat per nosaltres, perquè de no haver existit, ja podem apostar que nosaltres, els humans, no seríem aquí. La vida després es torna a recuperar d'aquesta extinció, es torna a recuperar ràpidament, i de registres fòssils veiem que només 300.000 anys després de la catàstrofe, els mamífers ja havíem recuperat la diversitat que hi havia abans de la catàstrofe, i a partir d'aquell moment ens diversifiquem encara molt més, creixem molt més, fins a arribar al dia d'avui en què l'Homo sapiens habita aquest planeta.
Els cocodrils no van sobreviure, diuen?
Sí, algunes espècies de rèptils diuen que venen d'aquella època, sí, sí.
Clar, com tantes coses al llarg de la història de la Terra, Joan Anton, aquesta extinció que va fer que els mamífers acabessin dominant el planeta, i això és el que defenses tu, de fet, en el teu últim llibre, és que tot és fruit de tantíssimes casualitats, no?
Sí, aquesta és una. Fixa-t'hi, aquell objecte podria perfectament no haver arribat i no hi seria. La vida hagués continuat, els dinosaures haguessin segurament continuat, i en tot cas l'evolució de la vida hagués estat diferent i, per tant, improbable que hi fossin. Però fixa-t'hi, a més d'això, hi ha un estudi que es publica l'any 2017 per part d'un grup d'investigadors japonesos que diu que aquell impacte, a més, va reunir les condicions perfectes, de forma casual, per acabar provocant l'extinció de totes aquestes bèsties, del 85% d'espècies vives de la Terra. I per què? Han suggerit que el lloc de l'impacte era molt especial. Era un lloc on hi havia una alta concentració de sutge i de sulfats, i això és el que va provocar que s'elevessin tantes quantitats de sutge i de sofre a l'estratosfera, que és el que va acabar donant aquest llarg hivern d'extinció. Han calculat que només en aquell moment un 13% del planeta contenia aquestes concentracions. Per tant, fixa-t'hi quina carambola. Primer, arriba un objecte, arriba en el moment precís, amb l'angle precís, la velocitat justa, cau en el lloc just, en un dels llocs dels 13% de superfície del planeta que té les concentracions de material més letals que es poden elevar a l'estratosfera, i així és com es provoca tota l'extinció. Així és com arribem tu i jo al planeta Terra.
Avui amb el Joan Anton Català, un capítol dedicat a l'extinció dels dinosaures. El proper dia, si et sembla, o més endavant, Joan Anton, podem parlar dels dinosaures pròpiament dit,
sí,
com s'ho feien per sobreviure en un planeta que no té res a veure com l'entenem avui en dia, no?
No, devia ser espectacular perquè sabem, i també perquè les pel·lícules ens dibuixen o ens ensenyen. Sí, podem dedicar un capítol sencer a parlar de com van aparèixer aquestes bèsties, com eren, com vivien, etc.
L'adaptació de Jurassic Park, a tu què? Vull dir, clar, té molta veritat, no? Perquè no, o no ho sabem?
No, a veure, jo òbviament ni sóc biòleg ni sóc especialista en dinosaures, però mira, així d'entrada et diré que aquests 230 milions d'anys que van dominar els rèptils, els dinosaures, ens imaginem que tots estaven barrejats, i no és cert. Hi va haver espècies de dinosaures que van aparèixer en moments determinats, en finestres temporals, on altres espècies de dinosaures ja havien desaparegut. I crec que el que fa Jurassic Park és barrejar-ho tot, clar, com
bueno, ho barreja amb els humans, clar,
això ja d'entrada, però també fa conviure, doncs, això, espècies de dinosaures dinosaures, com que recuperen a l'ADN, se suposa, no?, que recuperen a l'ADN, que això va a la pel·lícula, i recomposen com eren i els fan reviure, doncs el que estan és barrejant bèsties que no van conviure, que no van conviure totes elles en el mateix moment històric de la Terra.
Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Ho deies abans, tenim 5 planetes alineats al cel a la nit, de matinada i a la nit, començant del sud i anant cap a l'est, tenim Saturn, Júpiter, Mart i Venus molt baix sobre l'horitzó est, abans no surti el sol, i encara més baix, qui tingui un horitzó est molt clar i net, pot intentar veure Mercuri, que sempre costa molt. La matinada vinent, una impossible lluna minvant finíssima, finíssima, se situarà justament al costat de Mercuri. Per tant, boníssima ocasió per reconèixer aquest planeta, que és el més complicat de veure dels 5 que l'ull humà pot veure sense ajut d'instruments.
Gràcies una setmana més, Joan Anton.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.